Avui, a l'ofici de viure, masculinitat conscient. Diu el psicòleg Benjo Potlek, avui es parla molt de l'energia femenina i generalment d'un concepte de feminitat mal entès i viscut que s'allunya del que realment significa l'energia femenina des de les bases de la saviesa. Doncs bé, encara es comprèn menys i penso, diu un dels nostres convidats d'avui, que es troba en un estat més perjudicat la percepció que tenim de la masculinitat. Potser és que al primer món hem arribat a un punt en què tot el que soni a masculí ens fa venir desconfiança. Però en aquest tema, entre el blanc i el negre, hi ha tot un degradat de colors que fa que ningú no sigui igual que el del costat, tampoc en l'aspecte de la masculinitat o la feminitat. Com comenta la psicòloga Elena Sanz, l'energia femenina és en tothom, de la mateixa manera que la masculina. No es tracta d'una qüestió de gèneres. Totes dues energies són arquetips, conjunts de característiques i actituds que tots tenim i que no sempre ens permeten d'expressar i aprofitar. Tanmateix, si volem que la nostra vida i les nostres relacions siguin harmonioses, hem d'acollir i reconèixer aquestes dues tendències complementàries i no rebutjar-ne cap. Diu el doctor en antropologia Josep Maria Fericla, que també ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, que el que necessitem avui són una masculinitat i una feminitat madures. Una masculinitat madura mai no pega una dona. I una feminitat madura, diu Josep Maria Fericla, mai no manipula emocionalment un home. Avui, a l'ofici de viure, masculinitat conscient.
L'ofici de viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Daniel Gavarró, xerpa del treball interior i acompanyo persones en el seu autoconeixement i transformació. He escrit un llibre sobre masculinitat i algun sobre gènere i quan penso sobre la masculinitat conscient m'adono que hem de conquerir una masculinitat sana. Perquè hem tingut moltes pressions socials que fan que hàgim construït una masculinitat que ens allunya de nosaltres mateixos, dels altres, i a sobre ens fa patir. Una masculinitat que nega els nostres sentiments i la capacitat d'expressar-los. Ser tendre no sembla que sigui d'home. O, per exemple, una pressió social perquè tinguem i visquem una sexualitat depredadora, on la mida dels genitals i la quantitat de vegades en les que ejaculem o penetrem són fonamentals. Una visió de la vida on, com a homes, hem de competir i hem de lluitar i hem de guanyar, cosa que és esgotadora. Una visió del món que se'ns transmet jeràrquica, en la que nosaltres hem d'estar tan amunt com sigui possible, i això ens porta a l'homofòbia, a la transfòbia, a la misogínia, perquè qualsevol que vulgui posar en dubte aquesta jerarquia ens fa patir i ens fa por. O, per exemple, hem estat educats en una violència, en la violència com una arma, com una eina acceptable de relació. I per això mateix, per exemple, ens atrevim a fer conductes de risc com una forma de demostrar la nostra masculinitat, o ens fa por el contacte físic tendre, amable, suau, no sexual, per apropar-nos a la gent, perquè simplement no sabem manegar-nos. Hem de veure aquests manaments, hem de veure aquestes ferides, hem de sanar-les, perquè així arribarem a ser persones plenes, equilibrades i felices.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, masculinitat conscient, amb Benjo Potlek. Benvingut, Benjo.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. Ets de Xile, fa uns quants anys que vius a Barcelona. Et presentes com a psicòleg, coach, com a més? Com a què més?
Psicòleg, coach, terapeuta, facilitador.
Molt bé. I ens acompanya també el doctor Josep Maria Fericla, amic del programa. Benvingut, Josep Maria.
Hola, gràcies.
Bé, parlem d'aquesta masculinitat conscient. Què és per tu, Benjo?
Para mí la masculinidad consciente es un fenómeno que hay que ir a experimentar y a descubrir, dado que no tiene nada que ver con el patriarcado. ¿Sí? El patriarcado, como recién salía la grabación, describía muy bien la jerarquía, la presión, la competencia.
Daniel Gabarrón, eso de ahí.
Exacto. Y la masculinidad consciente que me ha tocado observar en diferentes países, con hombres de diferentes culturas, cuando se abren, es una masculinidad que merece ser escuchada, merece ir con los ojos abiertos, a tomar nota. Es decir, ir a describir una energía como es solo presencia, dirección y fuerza, no es lo mismo que quiero conocerte. Entonces la masculinidad consciente, lo que yo he descubierto en estos 9-10 años, tiene características como la ternura, la flexibilidad, la presencia, la receptividad y la capacidad de cambiar y también de reconocer al otro. Entonces la masculinidad consciente es algo que está en mujer y hombre, efectivamente, como decía la psicóloga que citaste. Y actualmente, en el movimiento masculino que está sucediendo en el mundo, hay un movimiento entre generaciones. Es decir, mi generación, yo tengo 34, está teniendo una responsabilidad de ser de generar una masculinidad madura, una masculinidad presente. ¿A qué se refiere eso? Que somos responsables de sentir, somos responsables de expresar lo que sentimos y no estamos para repetir el modelo y el molde del patriarcado de ser hombres duros, competitivos, que solo cumplen las expectativas de la sociedad y de la cultura. Entonces la masculinidad consciente, en definitiva, es la capacidad del hombre de desarrollar su propia y auténtica manera de ser hombre.
I no ho esteu, no ho estem tenint fàcil en aquests moments, no?
Es bastante complejo porque genera mucha resistencia a salir del molde. Genera mucho juicio también de que alguien se atreva a hablar de esto y que alguien se atreva a trabajar de esto. Es muy complejo porque no hay referentes, solamente hay ideas. ¿Cómo sería ser un hombre abierto, no? Y el referente que yo he encontrado es el nosotros, es el encuentro entre hombres juntos, donde ocurre el referente que no está afuera.
El doctor Josep Maria Fericla Campanet Vives ja fa anys i panys que treballa la masculinitat i la feminitat. Què és per tu, Josep Maria, la masculinitat conscient?
La masculinitat conscient, bueno, més enllà d'una expressió que està posant-se de moda, perquè tots hem de ser conscients, masculins, femenins, homes, dones, i... però jo diria que, mira, des del meu punt de vista d'antropòleg, l'essència de lo femení està molt lligada a la natura. Llavors, ningú té cap dubte de si una senyora ha tingut un criu, per exemple, doncs que és la mare d'aquell criu, no? Però, en canvi, la masculinitat, o sigui, els valors, els patrons, jo què sé, els símbols inclús, la manera de parlar, que defineixen la masculinitat en cada cultura, que varia, és un pes cultural. O sigui, una ha d'aprendre a ser home. Una no ha d'aprendre a ser dona, perquè la pròpia natura ja li indica, no? Aleshores, la masculinitat té molt, molt més de cultural que la feminitat, no? I d'aquí, per exemple, que la psicologia ja fa dècades que va posar de relleu que un dels primers processos per ser nen, no nena, per ser nen, és precisament o allunyar-se de la feminitat essencial que li ha transmès la mare. En canvi, una nena, no, simplement estant amb la mare, doncs ja va creixent com a nena, no? Aleshores, com que estem en un moment culturalment i històricament molt convulsiu, doncs la virilitat, o la masculinitat, és igual que usem un terme o un altre en aquest cas, doncs està en plena convulsió també, perquè, repeteixo, és un factor humà molt lligat a la cultura, no? Aleshores, jo diria que la masculinitat conscient ha de començar per aquí, per dir, bueno, estem en un moment de canvi cultural absolut, llavors la masculinitat s'ha de reconstruir. Però no és un reconstruir des de res, ni des de semblar-nos a les dones, ser més tendres, no. La tendresa té a veure amb l'ésser humà en general, homes i dones, no? Però, per exemple, algo que ensenyo i practiquem, homes i dones, en els tallers que mencionaves i que dirigeixo des de fa ja més de 2 dècades, doncs hi ha una sèrie de característiques psicològiques i físiques de l'un masculí i una sèrie de característiques psicològiques i físiques i, per tant, també socials de l'un femení. I jo diria que la masculinitat conscient ha de començar per aquí, de dir, a veure, què és lo essencialment masculí? No? I lo essencialment masculí, des del punt de vista psicològic i conductual i cultural, és posar límits. O sigui, la masculinitat té aquesta funció, posar límits. Posar límits en el bon sentit, no límits castrants ni autoritaris, no? O sigui, és posar límits a la realitat, posar límits a les relacions, i lo essencial de lo femení és crear, és la creativitat, no? D'aquí que el gran arquetipo de lo femení és l'arquetip de la mare, que crea, que reprodueix, no? Aleshores, doncs, com que si un mira una mica més enllà de lo masculí, el món cultural i el moment social que estem vivint, com et deia, si alguna cosa s'ha anat en orris, són els límits, precisament la contenció. O sigui, no acabem de saber què és què, no? Per exemple, una amiga meva, aquesta setmana passada, havia d'anar als Estats Units i va haver d'omplir els papers, no?
Sí,
els volants. Per entrar als Estats Units, i resulta que ara plantegen 19 identitats sexuals per entrar als Estats Units. I una ha de marcar amb quina d'aquestes 19 identitats sexuals s'identifica. No? Una cosa que, en fi, per mi és una expressió de l'absolut moment de decadència que estem vivint. Aleshores, jo diria això, no? que la masculinitat conscient ha de començar per aquí, per dir, a veure, què és lo essencial de la virilitat, no, d'un home. Per exemple, fa uns anys que també ho plantejava i li vaig preguntar amb un home xuar d'aquest grup ètnic amb el qual vaig estar convivint durant anys a la Maçonia, li vaig dir, escolta, què fa en el vostre poble? Algo així li vaig preguntar. Què fa o què ha de fer un home per ser home, diguem, per ser reconegut com a home? I em va mirar com qui mira un tonto i diu, home, doncs, un home, per ser home, ha de cuidar dels seus. I ja està. I això és el que ha de fer un home, cuidar dels seus. Clar, i això implica moltes coses, cuidar. Vol dir, com a dir, posar límits, protegir, jo què sé, doncs, ser valent, també. Ser valent per defensar els seus si hi ha algun atac, etc. No? Aleshores, jo diria que avui dia tota aquesta masculinitat conscient que a mi em posa una mica els pèls de punta, tot i que ho agraeixo que sigui, però que és molt còpia del que han fet les dones per reconstruir la seva feminitat, que ja porten diverses dècades en això, però està tot plegat desmanegat. O sigui, lo masculí i lo femení són com dues cares d'una mateixa moneda. No? I si la moneda està doblegada o abonyegada, està abonyegada pels dos costats. No pot tenir una cara bé i l'altra cara malament. No?
Sí, no sé si el nostre convidat a l'estudi, en Benjo Potlek, també psicòleg, has entès l'expressió d'en Josep Maria Fericle que quan deia ara al final que aquesta masculinitat conscient li posa els pèls de punta i l'argument que ho expressava. Vols dir-hi la teva, Benjo?
Bueno, lo interesante es que podemos ver hombres con diferentes posturas y argumentos sobre la masculinidad consciente respecto al fenómeno que se está desarrollando y construyendo, porque este movimiento comenzó en los 70. En los 90 hubieron los primeros movimientos en Estados Unidos de círculos de hombres, de movimientos de desconstrucción respecto a la masculinidad. Y ahora, en los últimos 10 años, hay un movimiento cada vez mayor en Portugal, en España, en México, en Chile, en Estados Unidos, de hombres que juntan hombres. No necesariamente para confirmar las premisas respecto a que el hombre es el que cuida solamente, o el hombre es el que protege solamente, o el hombre es el que tiene que dar dinero y el que tiene que poner límites, sino que justamente se amplían las concepciones de lo que es ser hombre cuando los hombres se abren, cuando los hombres abren su vulnerabilidad, cuando los hombres abren su dolor juntos. Y en ese preciso momento, cuando los hombres abren juntos su dolor, ocurre un fenómeno que escapa de los libros incluso, ¿no? Ocurre que el hombre también es más allá de esas definiciones, ¿no? Porque también una cosa es recuperar lo ancestral, lo cual a mí me apasiona profundamente, y también hay que tener un cierto criterio que hay ciertas manifestaciones machistas o dominantes, incluso en ciertas culturas ancestrales, ¿no? Y la masculinidad consciente puede ser un término muy new age, ahí yo comparto con José, puede ser como muy manoseado, muy como mal usado, salvo que haya una disciplina y un compromiso detrás. Cuando hay ese compromiso detrás, resulta que hay un proceso muy profundo de caída de capas, de caída de patrones, de caída de apegos, de caída de identificaciones, ¿sí? Y me ha tocado ver hombres que empiezan a decir, ninguna definición que me están planteando me representa, más bien quiero comenzar a construir mi definición de ser hombre, y curiosamente a veces combina poner límites con la capacidad de ceder, por ejemplo. Curiosamente a veces combina el nutrir, el crear, con el permitirse ser parte de un grupo, ¿no? Y empiezo a ver esos movimientos desde el interior del hombre, es decir, más allá de los patrones, más allá del molde, que permite ver que la masculinidad consciente es una metáfora, finalmente, para poder nombrar un suceso y un movimiento que está ocurriendo hoy en día y que podemos desde distintas fuentes observarlas. Puede ser desde las plantas maestras, puede ser desde las terapias, puede ser desde los encuentros de círculo, un grupo. Y todas esas entradas tienen una riqueza. Entonces, a mí la masculinidad consciente es urgente, y lo que estoy haciendo en lo personal es unirme a otros hombres de diferentes edades a que compartamos qué es lo que hemos visto del fenómeno del desarrollo de hombres que escapan del patriarcado. Y cuando nos escuchamos los facilitadores, que en este caso conozco varios países, cada uno tiene un color y bien interesante que sumar. Porque la masculinidad consciente sí tiene en común que no hay competencia.
Avui, Masculinitat Conscient, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Bejo Potlek i Josep Maria Fericlà. Josep Maria, ens parlaves, Bejo, d'obrir-se aquesta vulnerabilitat. En canvi, en Josep Maria, per exemple, ens deia, diu, la tendresa és cosa de tots, no? Tampoc cal atribuir-la a la masculinitat conscient. Ho dic també per si podem filar una mica més prim, no? A part de tot el que hem dit, no? En què consistiria una miqueta en la nostra pràctica quotidiana? El que tu entens, Bejo, per aquesta masculinitat conscient.
Com una pràctica quotidiana per poder experimentar-la?
Sí, per prendre en consciència, no?
Bueno, una cosa que he podido ver desde un punto de vista del facilitador y del terapeuta y del psicólogo es la práctica de dejar de escapar y evitar lo que sientas, ¿no? Porque esas conductas evitativas respecto a tomar alcohol, con ciertas adicciones, llámese adicciones sexuales, adicciones de droga, etcétera, es una manera de escapar, de sentir lo que hay en ti. Entonces, una práctica cotidiana es dejar de escapar, es dejar de tapar, ¿no? Es dejar de tapar incluso con el trabajo. O sea, hay múltiples factores que nos rodean que hace que el hombre evite de manera casi automática, ni siquiera consciente, muchas veces, esa incomodidad de sentir algo que muchas veces no es placentero, que el dolor, la angustia, la posible crisis con la pareja, la posible cuestionamiento con el trabajo, la caída de ciertas certezas, se da cada vez mayor. Entonces, hay hombres que cuando me hacen la misma pregunta, les invito a que no consigan escapando de lo que sienten. Y ahora me preguntan, ¿y cómo lo hago para sentir? La siguiente pregunta que me suelen hacer, ¿no? Compartiéndolo desde la torpeza. ¿Y por qué digo la torpeza? Porque muchos hombres no saben, por primera vez van a expresar lo que sienten, no saben ni siquiera muy bien lo que sienten, y tampoco se les puede exigir que sean muy claros en lo que sienten. Pero el puro intento de poder compartir por un momento lo que te está pasando, yo he visto hombres que dejan de necesitar fumar, por ejemplo, automáticamente. O sea, si te tengo que decir algo práctico, es eso.
Gracias, gracias per la claredat. I per haver-ho puntualitzat, perquè és clar, és que el debat és tan ampli que ens donaria per molts programes i així podem concretar una miqueta més. Sobre el fet, bé, Josep Maria Fericlà, evidentment, aquí també podria partir d'aquesta rèplica de Bejo Potlek, podria estar-hi hores parlant, o dies, sí. Sencers. Però així també si podem filar més prim en tot aquest aspecte emocional, no? Que no, sembla que no ens hem donat permís la generació dels nostres pares, dels nostres avis, els homes, per mostrar la nostra vulnerabilitat o per expressar emocions o per parlar d'emocions que no siguin la ira. Estic caricaturitzant el camp del Barça,
Sí, doncs és així. De totes maneres, jo crec que tot aquest moviment que hi ha contemporani, i no s'ha d'oblidar que ha sortit d'Estats Units, i per tant, la cultura nord-americana és una cultura bastant fofa, no? I rígida. Com passa amb el món anglosaxó. Doncs clar, se centra molt, jo diria, aquest moviment, i fins allà on sé que no sóc expert en aquests moviments, tot i que faig tallers per això, però jo diria que estan en una altra via. amb això, amb donar sortida i reconeixement a les emocions. Però l'habilitat no és només això. O sigui, això ho reconeixes per dintre, que és més que saludable, és més que desitjable. I per altra banda, doncs, bueno, també s'ha de tenir en compte que lo viril o la masculinitat està associada a l'objectiu, a l'objectivitat, no? I que la subjectivitat està associada a lo femení. Per tant, si un home vol ser complet, íntegre, diguem, no només ha de desenvolupar la seva part masculina, amb tot el que implica, que és la seva part dominant, sinó també ocupar-se, doncs, de desenvolupar la seva part femenina, l'ànima, l'arquetip de l'ànima, que en deia Jung. Clar, però si només ens centrem en això, doncs, diguem, que és el que sento, no?, sovint, que els homes ens hem de trobar, i és veritat, no? Però, esclar, abans hi havia llocs per trobar-se els homes. Pues, per exemple, a l'època dels meus avis i dels teus, Gaspar, hi havia uns espais clarament delimitats pels homes i per les dones. I ningú tractava d'invadir ni menyspreava l'espai dels altres. Pues, els homes, sobretot en els pobles, trobaven el bar i en el bar parlaven de coses d'homes i els anglesos, pues, tenien els seus pubs privats, que allà només era per homes, i les dones es trobaven a les cases d'un o de l'altre prenent el te o cosint. Però que no s'ha de posar un espai per damunt de l'altre, sinó que eren els espais clarament delimitats perquè les dones parlessin de lo seu, de coses de dones, i compartissin les seves emocions, els seus problemes, i els homes ho feien al bar, simplement. I no perquè fos un espai públic, pues, s'havia de menys tenir, no? I ja dic, jo he viscut en pobles i, carai, i la comunicació i la comunitat que hi ha entre els homes del poble que es troben a fer el cafè en el bar o la cervesa a l'acabar la jornada, pues és important. Però tot això s'ha anat perdent. S'ha anat perdent, pues, i ara no vull tampoc treure les coses de lloc, no? Però quan les dones van començar a anar als bars i invadir l'espai dels bars, que era un espai bàsicament, però no estrictament masculí, doncs es va acabar aquella comunió, aquella intimitat que hi havia entre els homes, no? I ja no es va deixar de parlar. I està parlant de futbol i poca cosa més, no? Aleshores, jo diria que torno a lo d'abans, no? Que lo essencial de lo masculí és posar límits. I posar límits vol dir donar estructura, discriminar, i això en la vida quotidiana, no? Ser determinat, per exemple, o sigui, lo masculí ha de ser determinat, ha de ser valent, jo què sé, ha de prendre decisions, que cada vegada que prenem una decisió estem posant límits, no?, a la realitat, dient, doncs això sí i això no. Aleshores, no ho sé.
Llavors, ara estàs parlant també com a antropòleg, Josep Maria?
Sí, sí, no puc parlar d'una altra manera.
Val, no, ho entenc. Sí, sí. No, ho dic perquè... No, ho dic també pensant, sí, amb si algú... Pot pensar, ostres, aquest discurs em sembla retrògrad, per exemple. Clar, el dels bars, eh? El dels homes i els bars.
Sí, perquè estic al·ludint a una situació que era habitual, jo diria que molt equilibrada, fins fa mig segle aproximadament, almenys aquí a Catalunya, no?
Parlant dels espais, no, sí. Parlant dels espais, sí, en què es trobaven només homes, i precisament tot això veia partida el que comentava en Benjo, d'aquesta necessitat, sí, de retrobar-nos també els homes.
Sí, i mira, aquest any ha passat algo per mi molt, molt il·lustratiu i molt interessant. Com abans hem comentat, cada any faig un taller per desenvolupar, per trobar la masculinitat i la feminitat en homes i en dones, no? Aleshores, és un taller que et dic fa més de dues dècades que dirigeixo, i hi ha una part del taller que fan les dones pel seu costat i els homes per un altre, i després, pues, es troben, no? Hi ha un set d'exercicis que es fan en comú. Aleshores, per poder fer aquest taller, ha d'haver-hi més o menys la meitat d'homes i la meitat de dones, perquè els exercicis es puguin desenvolupar. Llavors, l'any passat ja van haver-hi uns quants més homes que dones, no? I, bueno, vaig poder tirar endavant el taller amb algun ajust, algun arreglo, tal. Aquest any, que havia de ser la setmana passada, el vaig haver de suspendre perquè hi havia el triple d'homes que de dones. El triple. Cosa que en 20 anys no havia passat.
Sí, ni... alguna cosa està canviant, eh?
Exactament. Llavors, clar, jo em vaig quedar esparverat. Vaig dir, però què està passant aquí, no? Que hi ha el triple d'homes per el primer cop en 20 anys que de dones, no? I aleshores, em va empènyer a construir i dissenyar que a partir de l'any que ve l'oferiré un taller només que per homes i prou, no? O sigui, un espai per homes, per fer exercicis masculins, per desenvolupar la masculinitat i per prendre consciència també de la nostra contrasexualitat, que és la nostra part femenina, que no s'ha de menys tenir. I saps què va passar, Gaspar? Que, clar, davant d'això, la setmana passada vaig dir, a veure, hi ha alguna cosa que no estic acabant de veure amb objectivitat. I aleshores, a tot un grup gran del grup, del màster que dirigeixo, els hi vaig enviar un escrit demanant-los, per favor, sobretot les dones, que em diguessin què estava passant amb aquest taller, que resulta que l'any passat una mica, però aquest dia, fins al punt d'invalidar-ho, s'han apuntat molts més homes que dones. No? I ara no m'allargaré amb les respostes que em van donar les dones, interessantíssimes, no? Però bueno, m'ho van explicar, en certa manera, m'han dit, mira, és que les dones ara tenim molts espais per trobar-nos, molts espais per cultivar-nos, no? Quan tu vas començar a fer aquest taller no hi havia cap ni per homes ni per dones. I ara les dones, doncs això, tenim doncs, multitud de tallers, seminaris, per anar a trobar l'etern femení que portem a dintre, per trobar-nos amb l'arquetipo de la mare, etc. I els homes, no.
Clar. I els homes
no hi ha espais que siguin masculins, no? I això vaig dir, bueno, doncs a partir de l'any que ve faré un taller per homes, estrictament per homes. No?
Tot això, digues.
No, però que no serà un taller només que per obrir-nos emocionalment, que també, no? Sinó per entendre el que vol dir l'autoritat masculina, el lideratge masculí. Jo, per exemple, un lema que he anat polint amb els anys i que em penso que és adequat és que el femení ha de seguir el masculí, perquè el masculí és el que obre espais, torno a dir, el que posa límits, no? Llavors, el femení ha de seguir el masculí i el masculí ha de servir el femení. I he observat que en les parelles, en els tallers, etc., quan hi ha aquest equilibri, quan aquesta equació es dona, de que el masculí serveix a lo femení. O sigui, els homes, si són homes, diguéssim, que això no té res a veure amb la tendència genital, i lo femení, a canvi, ha de seguir a lo masculí. Aleshores, les coses solen anar bé, no? I aquesta equació, per exemple, és algo que, així com l'he vist a altres moltes societats, que funciona així. Hi ha un equilibri, no és que ningú estigui per sobre de ningú, no? hi ha un equilibri saludable. Aquí al nostre món això s'ha anat en orris des de fa això, mig segle aproximadament, i s'acusa el patriarcat, i és una acusació que jo diria que ja començo personalment a estar fins al capdamunt de sentir-la, perquè no té masses fonaments reals. No? Aleshores, inclús hi ha aquesta obra que recomano molt del Luigi Soja, d'aquest gran psicòleg italià contemporani, no? Té un estudi longitudinal de la figura del pare, de com s'ha deteriorant la figura del pare fins avui dia, diguéssim, i sense entrar en l'autoritarisme castrant del patriarcat, no? Però, per exemple, aquest estudi es posa de relleu com mentre el pare va ser el mascle dominant dintre de la família, el qual no vol dir autoritari, etc., ni agressiu, però era el que posava ordre, el que mantenia el lideratge a la família, just la família del pare, la figura del pare, va ser la que va aconseguir eliminar ja des de fa 12.000 anys l'existència de les bandes que veiem en els simis, per exemple, de bandes de mascles doncs, que van perseguint femelles que estan en edat del coit per abusar d'elles, no?
Henri David Thoreau. En el que es refereix a una autèntica cultura i masculinitat, som essencialment provincials, no metropolitans.
Avui, masculinitat conscient, a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio amb Benjo Potlek i Josep Maria Fericla. Benjo, vas dir en una entrevista a la Contra de la Vanguardia, quan un grup d'homes s'ajunta, analitza i treballa els rols que el patriarcat els exigeix, s'adonen que no s'hi troben còmodes, que s'estan fent mal, però se n'adonen quan es troben en grup i més d'un parla del mateix. Tal com hem sentit abans, no? La pressió, l'autoexigència, la competència, l'obsessió pel resultat, la por de no estar a l'altura. Però bé, aquesta por de no estar a l'altura... O sigui, tu creus que ens passa més factura als homes que a les dones, avui, o no a tothom?
Yo creo que, claro, son fenómenos que mujeres y hombres experimentamos. Ahora, es tan normalizado en el hombre no estar a la altura que ya están los genes, ya lo tenemos a nivel biológico. ¿Cuántas generaciones de hombres, piensan tus padres y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, la exigencia que tuvieron a tal punto que vivieron exigidos hasta que se murieron, ¿no? Entonces, esa exigencia también se fue heredando epigenéticamente, también en el ambiente. Entonces, como que estamos presionados desde la biología y desde el ambiente. Y esa sensación de no estar a la altura es una pandemia en los hombres. Es muy fuerte que ni siquiera se sienten a la altura cuando se abren. O sea, constantemente hay una referencia de como muy fantasiosa y exigente de llegar a ese nivel, cuando el nivel real es tu nivel de ser auténtico, tu realidad, ¿no? Ser lo que eres, finalmente. Entonces, esa sensación, sí, mujeres lo comparten, y lo que yo compartí en La Vanguardia es lo que pasa en común cuando hombres de diferentes culturas, destaco diferentes culturas, porque no es menor, mencionan lo mismo, que no dan a la altura, y emocionado, ¿ya? Y cuando son acogidos por el grupo de hombres, algo pasa ahí. Porque después hago un seguimiento y resulta que ese no dar a la altura pierde poder en sus vidas cotidianas.
Y también el ámbito sexual, ¿oí?
Exactamente. O sea, a nivel de la sexualidad tienen como una cascada de presiones de ser buenos amantes, de tener varias chicas si es que están solteros, o si están en una relación monógama, siguiendo una estructura tradicional de ser fieles idealmente, y siempre estar como cumpliendo el rol de buenos amantes, buenos esposos, buenos hombres, y al final muchos hombres, yo he escuchado que están agobiados de ese rol, de esa exigencia de lo que tienen que ser en términos de sexualidad. Y también hay que decir que hay una pandemia de eyaculación precoz, hay mucha ansiedad, y todos esos problemas de disfunción sexual, sea eyaculación precoz o no erección, es por un tema emocional que no se está trabajando. Entonces tenemos la presión, o la ansiedad o la ausencia de placer. Entonces es bien complejo el tema de la sexualidad en el hombre, porque está poco abordado desde la emoción, desde la profundidad, y no solamente desde el uso del cuerpo del otro.
I ens obrim en aquest sentit els homes durant les trobades en grup, és a dir, en parlem obertament, perquè jo ara estic pensant potser en generacions, no? En la generació dels meus pares o dels meus avis, en aquestes trobades a les quals feia referència en Josep Maria Fericla al cafè, i no m'imagino la generació dels pares i els avis, molts casos, molts exemples d'homes mostrant la seva vulnerabilitat en el terreny sexual, per exemple.
Claro, porque lo que se tiene que romper ahí, si eres un facilitador, o bajo mi punto de vista, es el tabú, y sobre todo traspasar la vergüenza, que es la gran... es la que aparece con más frecuencia cuando los hombres van a abrir un tema tabú o un tema íntimo. Mucha vergüenza. Y la vergüenza, a grosso modo, es la mirada del otro, el poder que das la mirada del otro hacia ti, ¿no? Entonces, curiosamente, repito, de los 40 hacia abajo, ya destaco el tema de la generación porque no es menor, se está dando que hombres se están aburriendo poco a poco, cada vez más, de justamente ir a ese café a hablar del fútbol solamente, donde ese espacio propio, ellos mismos me lo han dicho, era un espacio para escapar y no para conectar, y están como sedientos de espacios con una mayor integridad. Entonces, algo está pasando en este tiempo donde incluso los espacios en común de los hombres están empezando a cambiar las necesidades de los hombres en cómo encontrarse con los demás. Poco a poco, poco a poco.
Bé, aquí també podríem entrar en un altre àmbit, en Josep Maria Fericla, que és també expert en addiccions, que és de com les addiccions tapen molts sentiments, moltes emocions. Però bé, aquí també seria un altre tema i no acabaríem mai. I estem ja en la recta final d'aquesta conversa. Josep Maria, què hi vols afegir?
Doncs que la pressió que hi ha avui dia per competir i per ser, jo diria que ens afecta a tots, a homes i a dones, no? Fins fa un parell de dècades, sí que fins fa, no vull només, no? Però és que la pressió laboral requeia sobre l'home, sobretot la pressió laboral, però avui dia amb les xarxes, jo el que estic veient és que els joves tenen tanta pressió per mostrar-se, per semblar, per tenir likes que en el seu perfil, i això tant afecta homes com a dones, no? Llavors, jo diria que el problema avui dia, que les dones tenen el seu i els homes tenen el seu, per descomptat, no? Però el problema avui dia és la pressió social que hi ha per mostrar, no? Per semblar. I això ens afecta a tots, no? De manera... Però que la solució és diferent pels homes que per les dones, no? I és obvi que els homes, quan ens trobem, I quan ens trobem amb una certa qualitat en l'encontre, en la relació, doncs parlem de coses que no són el futbol. I tampoc és parlar de dones, no? Vull dir, parlem de les coses dels homes, simplement, doncs, a vegades de problemes espirituals, a vegades de problemes genitals, i per tant, sí, però jo repeteixo allò d'abans i ja acabo, no? Que per mi no és una qüestió només de la masculinitat, és una qüestió del desordre, de l'anòmia, com es diu tècnicament, del desordre en què vivim avui dia a tot el món, no només els occidentals, no? I que com que els homes o la virilitat som més producte cultural que biològic, al revés de les dones, doncs ens trobem amb aquesta disbauxa que no sabem ni per on tirar per ser homes, per cuidar els nostres, i en molts casos ni sabem què vol dir ser home.
Quan dius aleshores, més producte sí, cultural que biològic, Josep Maria, vol dir menys autenticitat?
Menys autenticitat? No, Gaspar, no. L'autenticitat és... No sé, no, jo diria
no ho dic
no.
Perquè, mira, ara em ve a la memòria que durant aquests anys que ens va acompanyar molt i vau coincidir alguna vegada l'escriptor Lluís Racionero, deia, està, nosaltres, diu, els homes som més producte també de més de les idees, deia ell, i per tant és com si hi hagués en algun aspecte menys autenticitat.
No, ja ara entenc, sí. Bueno, dir que som més productes de les idees els homes que les dones vol dir que la cultura, les idees són cultura, última hora, i al revés, no?
Sí.
Sí. No, jo diria que no té a veure, no? Perquè, clar, en aquest sentit també podríem dir, doncs, una dona que no sigui mare no és autèntica, perquè la finalitat última d'un cos femení és reproduir l'espècie, no? O sigui, crear. I, però no és exactament això. Jo diria que, o sigui, que no som íntegres, en tot cas, avui dia. No som íntegres ni homes ni dones, no? És clar, perquè la integritat es pot resumir en pensar, sentir i actuar en la mateixa direcció. Això vol dir ser íntegre. I avui dia molts no saben el que senten, com deia abans, pocs saben el que pensen realment, o sigui, d'una forma reflexionada. Aleshores, doncs, estem en un moment de canvi. Per això jo, en aquests moments de transformació, de canvi, de caos, de desordre, jo sóc molt de retornar a lo fonamental, a lo essencial, no? I aleshores, com deia abans, doncs hi ha una sèrie de característiques psicològiques que defineixen lo masculí i una sèrie de característiques que defineixen lo femení. Aleshores, doncs, jo diria que jo almenys, per sortir-me d'aquest desordre cultural que hi ha ara, m'agafo a lo fonamental, no? Sabien que, òbviament, hi ha molts grisos, però jo què sé, doncs això que et deia, lo fonamental de lo femení és crear, creativitat. Lo fonamental de lo masculí és posar límits, en un sentit constructiu, repeteixo, no? Llavors, i a mi això em serveix molt, per dir, a veure, on estic, no? Soc home, per bé o per mal, soc home, doncs la meva feina és posar límits. I posar límits vol dir això, doncs prendre decisions, assumir les responsabilitats per descomptat, etc.
Bejo, estem ja a la recta final del programa, estem acabant. Vols afegir alguna cosa sobre tot el que hem dit fins ara, que no hagi quedat prou clara?
Jo queria sumar sobre la virilidad, que ella ha mencionado, que sale en el libro de Ser Hombre de Thompson. Me recordé ese concepto que es súper importante, que en este proceso de construcción de la masculinidad, curiosamente ha perdido el fuego el hombre, ¿no? Cuando se está deconstruyendo, se está liberando esa presión de esa armazón patriarcal, queda como muy endeble, ¿no? Queda como muy fácil de influenciar. Y ahí la virilidad entendía como la capacidad de estar en tu propio fuego, de entender cuál es tu propósito de vida, es la causa o el inicio o la fuente para poder ejecutar límites también. Es decir, el hombre hoy, en la masculinidad consciente, que también es volver a lo fundamental, también es retomar lo ancestral y sobre todo escuchar lo actual, yo creo que es una combinación de todas, es la capacidad de poder realmente moverse desde un propósito vital importante. Porque justamente ante la falta de propósito es que hay un desorden también acá, en la sociedad que comparto por lo que dice José. Y esa virilidad de la capacidad de estar presente, esa capacidad de tener el propósito al frente, esa capacidad de también discernir qué te hace escapar de tu propósito vital o qué te hace escapar de tu propósito vital, también ayuda muchísimo a que el hombre encarne y esté en su cuerpo, justamente creando la autenticidad. Y quiero repetir la palabra autenticidad porque ha sido una sorpresa en estos 9 años. Cuando un hombre sale del armazón cultural, porque la cultura te va reproduciendo y crea como una homogeneidad, cuando el hombre sale de ese mar homogéneo, empieza a haber una heterogeneidad, ¿no? Una diversidad. Y así la frase, hay tantas maneras de ser maneras de masculinidad como ser hombre, como cada hombre en un universo, realmente se pone en evidencia a través de la autenticidad, ¿no? Y sí, y si hacemos una integración de la conversación, esa autenticidad necesita límites. Y también esa autenticidad también necesita crear. I ahí empieza un camino bastante interesante.
T'has trobat al llarg d'aquests anys molts homes poc virils?
Muy rápido, cuando el hombre recupera el valor de la rabia, de la agresividad, que no es violencia, haciendo esa distinción, sino es una energía vital, sexual, derechamente, ocurre que esa virilidad no es el estereotipo. No es el estereotipo que hemos visto en las películas, ni en Disney, ni en la calle. Es una virilidad que incluso respeta a la vida. Entonces, una virilidad bastante interesante que los hombres, al recuperarla, claramente comienzan a ir por su objetivo, por su propósito de vida y a construir su manera de ser hombre.
Sí, ens queden 3 minuts. Josep Maria, sobre la virilitat, vols afegir alguna cosa?
No, mira, si m'ho permets, Gaspar, per acabar, com a home diria, visca les dones.
No sé fins a quin punt. Sí, us heu sentit de dir alguna vegada, bé, en Benjo, ens has dit que tenies 34 anys, en Josep Maria Fericlan té uns quants més, no?
Però, el doble.
Sí. Però, i us heu sentit mai dir, per algun dels vostres arguments, que heu estat masclistes en algun moment, vosaltres?
Sí, jo sí m'ho he sentit dir, sí.
Sí. I tu què respons, Josep Maria?
Pues, depèn del cas. No? Si ho percebeixo com algo molt agressiu, no faig ni cas, no? I si no, pues, els dic, mira, jo diferencio entre el patriarcat, en aquest sentit que té ara tan, tan tremendament negatiu, que com a antropòleg el patriarcat, el terme patriarcal té un sentit molt clar i no té res de pejoratiu. Jo diferencio entre el patriarcat i la virilitat. El mateix que diferencio entre la feminitat i el feminisme. I ja està. No? Vull dir, per mi una cosa és un terme amb molta càrrega ideològica i l'altre és un terme amb una càrrega més natural.
Crec que hi ha hagut molts matisos durant la conversa d'avui. Esperem que pugui ser útil a les persones que ens han estat escoltant amb punts de vista diferents als que estem acostumats a sentir. Gràcies per haver vingut, Benjo Potlek, i gràcies per la teva tasca. I gràcies de nou també a en Josep Maria Fericla, també pels mateixos motius. I fins ben aviat. Una abraçada a tots dos.
Un abraço, gràcies.
Gràcies, Benjo.
D'aquí uns instants, Sergi Torres a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui a l'Ofici de Viure, Sergi Torres parlant-nos de la confiança. Benvingut, Sergi.
Gràcies.
Però no qualsevol confiança, sinó una confiança que tu en dius radical.
Radical. I abans m'agradaria fer un petit parèntesi etimològic. Radical no significa extremista, ni extrem, significa d'arrel. Radical ve d'arrel, que de fet, Gaspar, proposo que un dia fem una selecció de paraules i busquem una secció on buscarem l'arrel etimològica de les paraules perquè veiem com les hem pervertit i com les hem desvirtuat.
Molt interessant.
Sí, molt, molt. De fet, ens donarem compte que estem dient, utilitzant unes paraules amb un significat completament diferent al que realment tenen. Parèntesi tancat. La confiança radical és només una invitació a, almenys durant un dia, a obrir-nos a confiar completament en allò que s'està donant d'aquella manera que s'està donant. Què vull dir? Quina és la proposta? No importa el que succeeixi, com succeeixi i quan succeeixi, que ens puguem convidar o regalar l'oportunitat de que, malgrat no entendre el que està succeint, d'allí la confiança, malgrat no entendre el que està succeint, obrir-nos a permetre que allò succeeixi d'aquella forma, que aquella persona em parli d'aquella manera, que allò que jo esperava que succeís no succeeix, que no succeeixi. És un exercici de permissivitat clara, determinada i fehacent, o sigui, que la puc posar en pràctica. I, un cop passat el dia, fer una petita revisió. Ens donem compte de moltes coses. Jo no les poso damunt la taula perquè és molt individual i cadascú descobrirà el que vulgui descobrir o el que estigui disposat a descobrir. Però una cosa que sí mencionaré és quanta energia i quant temps dediquem a controlar allò que no estem capacitats per controlar, que no estem dissenyats per controlar i que no se suposa que hem de controlar. És a dir, moviments de la vida profuns o planetaris o digue'l-li com vulguis, que van més enllà de nosaltres, que estan marcant el nostre dia, que marquen aquelles persones amb les que ens trobem i amb les que no ens trobem, si ens obrim a veure quant de control posem allà, també podrem tenir l'oportunitat de decidir començar a deixar de controlar allò que no ens pertoca controlar.
És una proposta molt interessant.
Hi ha molta pau i molt de descans darrere de la proposta.
Tant de bo sigui així. Gràcies, ja t'ho explicaré. Gràcies. Als oients i les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Thank you.